Cruïlla d'Europa.
Un programa dirigit per Teresa Carreras amb la col·laboració del cardiòleg i divulgador científic Joan Batlle.
Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
L'avançament electoral proposat la setmana passada pel president de la Generalitat i la presència o no del president Carles Puigdemont a Catalunya abans de les europees, com s'ha especulat en els darrers dies, taparà les eleccions europees convocades pel 9 de juny. Avui tothom parla que Puigdemont està assumint un retorn immediat per presentar-se a les catalanes encara que hi hagi el perill de ser detingut. Però ha de ser creïble. Puigdemont ha de ser creïble. Europa ha d'estar el que Europa està el que l'ha allunyat de la ciutadania. El fet de ser membre del Parlament Europeu. Hem sabut poc què és el que feia el president Puigdemont allà. La cita del 12 de maig ha capgirat els seus plans i ara es planteja fer un pas endavant per ser candidat a la presidència de la Generalitat. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Teresa.
T'esperaves aquesta convocatòria? Ens en vam anar d'aquí la setmana passada pensant que només parlaríem de les europees.
Sí, sí. De fet, costa d'entendre que els dos partits que recollien el missatge de l'1 d'octubre siguin incapaços d'entendre's tan poc i des de fa tant de temps. I com aquest de no entendre's provoca aquest avançament electoral. Això tenen que explicar-ho molt bé, ja que pot portar una mica al desencís, no entendre les coses, i pot haver gent que digui, ja s'ho faran,
Teresa. Molt bé, tens raó. Al Cruïlla d'Europa d'avui volem parlar de les europees, que ja tenim a la cantonada, i ho farem amb dos convidats de luxe. Primer intentarem veure com influirà aquesta convocatòria inesperada de les catalanes, que sens dubte taparà les europees en un any farcit d'eleccions. Ni el Parlament de Catalunya ni el Congrés espanyol fan les polítiques que afecten el dia a dia de la nostra butxaca. Deixeu-me dir dues coses d'Europa, ja que el programa nostre es diu Cruïlla d'Europa. Com ja hem dit moltes vegades, un 80%, i ens ho ratificaran els convidats, a veure si és així, el 80% d'aquestes polítiques són transposicions, com es diu tècnicament, de la legislació aprovada a les institucions europees des de que som membres de la Unió Europea. Això vol dir que les realitats de Catalunya, l'Estat espanyol i Europa estan interconnectades. Per això la clau està en votar tant a les catalanes com a les europees aquelles forces polítiques que ens ajudin a construir l'Europa que volem. Avui tenim a dos convidats que, com que tots dos són a Barcelona, els tindrem a tots dos per internet. Per tant, que si et sembla, Joan, presentem-los. Sí.
Bé, el primer és Toni Rodon, és mataroní, llicenciat i màster en Ciències Polítiques i Socials, és doctorant per l'Universitat Pompeu Fabra amb una tesi sobre el comportament polític. Professor associat de la Pompeu Fabra i també de la Universitat de Girona. I ha publicat recentment un llibre titulat Qui no vulgui pols, punts suspensius. Editorial Peu de Mosca i que estarà a la venda, em sembla, a partir del 25 de
la setmana que ve, sí. Oh, sí. Aquí el tenim.
Bon dia i gràcies per estar aquí al programa.
Hola, Toni.
Hola,
bon dia.
Toni, bon dia. Hola.
No el tenim encara, no ens escolta.
Hola, bon dia, bona hora.
Sí.
Hola, Toni.
Molt bé.
Hola, què tal? Em sentiu ara?
Sí, ara sí.
Gràcies.
Sí. Ara sí, com esteu? Disculpeu, sempre hi ha problemes tècnics.
No, nosaltres estàvem ensenyant el teu llibre amb una edició així una mica d'estar per casa.
Casolana,
exacte. Però que ens l'hem pogut llegir perquè i que l'editorial Peu de Mosca ens autoritza a fer aquest avanç a nosaltres. Aquest llibre es diu Qui no vulgui pols, i això per continuar la frase popular catalana, quina és? A veure si ens la dius.
Home, qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Sí, és a dir, l'era era la part de l'entrada de les cases, que normalment acostumava a recollir un bon grapat de pols, i per tant la idea és que si no et vols embrutar doncs no vagis a certs llocs, no? En tot cas, com us podeu pensar, la idea del títol és una metàfora que sí, ja suposo que ara en parlarem, i que fa referència al fet doncs, d'una reflexió que faig entorn a què és la política, no? És a dir, molts tenim aquesta idea de la política com una cosa que és conflictiva i que, per tant, millor no entrar-hi, però jo vinc a dir doncs, una tesi una mica polèmica i diferent, que si volen doncs, en podem parlar d'aquí una estoneta.
Sí, 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 és per això que t'hem convidat i t'agraïm molt que estiguis aquí per explicar-nos-ho tu mateix. Això, aquesta frase popular, tot per voler dir que no ens signifiquem socialment, que no evitem l'enfrontament, que no sigui que prenguem mal, perquè hi ha aquesta mena de combat d'idees en la societat. Per tant, això és el que li ha passat al president Aragonès. El llibre, que té unes magnífiques il·lustracions de Joan Manuel Pérez, ja presenta a la portada dues copes que volen brindar però que es trenquen. Joan, tu tens alguna cosa preparada sobre el llibre, perquè comença fent una referència a Belchite, fent una referència al cementiri de Paterna, i nosaltres estem preparant un programa per d'aquí uns dies, quan tornem de les vacances, amb temes...
Sí, bueno, parlarem d'un programa dedicat a la desbandar.
Exacte.
És una cosa que jo no coneixia i que m'ho va parlar una amiga de Màlaga, i vam pensar que valia la pena un dia parlar-ne. Explico alguna cosa d'això?
Sí, per favor, sí. Perquè doncs, té a veure amb el començament del llibre del Toni Rodó.
Bueno, parla d'un fet que va passar al mes de febrer de l'any 37, 1937. Una multitud de persones, compten de 100 a 150.000, varen fugir de Màlaga cap a Almeria, una carretera entre costa i muntanya de 200 quilòmetres. En diuen la desbandar, o la huïa, la fugida. Famílies senceres fugint varen ser bombardejats durant una setmana per tres vaixells de guerra, varen ser tirotejats per avions italians i alemanys, i compten que en les cunetes d'aquesta carretera hi han entre 3, 5.000, potser més persones. Bé, tot això era una cosa que es mantenia com silenciada, no se'n va parlar, ara se'n comença a parlar, i ara aquesta ja organitzen la gent de Màlaga el que és la segona marxa de la retirada, que venen des de Màlaga amb tren fins a Barcelona, perquè, esclar, dels que van sobreviure, uns quants van venir a parar a Catalunya, i llavors l'any 39 va haver la segona fugida cap a la frontera. I bé, recordo tot això amb una sèrie d'actes que es tindran lloc aquí, en parlarem en el programa de ràdio.
Exacte. Ara el Toni Rodó em pensarà, i això què té a veure amb el meu llibre? Doncs sí, fas una referència al principi, perquè tu preguntes per què cal parlar del conflicte polític en el capítol 1, que el tinc aquí davant, i parles d'una visita que vas fer quan el teu pare estava treballant d'arquitecte tècnic a Paterna, el poble aquest que té el trist honor de dir-se el paredon d'Espanya. Què t'hi ha fet pensar? Per què aquesta referència?
Bé, ho explicava a la taula ara de forma molt correcta. Explicàveu, de fet, un fenomen que convindria amb els tres que estem aquí, que ha estat desgraciat per la història de Catalunya i de l'estat espanyol, i que una mica va ser un dels motius pels quals doncs, em vaig decidir fer aquest llibre, aquest assaig que tenen a les mans. La idea és molt senzilla. Jo un dia, precisament quan el meu pare anava a Paterna, que essencialment el que feien és obrir fosses i catalogar-les, per desgràcia, l'estat espanyol, que és un dels països amb més fosses que hi ha al món, fosses comunes, ha fet un esforç més aviat petit, per no dir ínfim, sí, a l'hora d'intentar catalogar doncs, la repressió, sobretot doncs, franquista, per part del règim durant la Guerra Civil i en èpoques posteriors. No? I, per sort, a Catalunya les coses han anat una mica millor i al País Basc, però en general, arreu de l'estat espanyol, l'esforç que s'ha fet ha estat bastant, si em permeten, lamentable. En tot cas, en alguns llocs, com el País Valencià, en els últims anys s'ha intentat obrir algunes fosses. Paterna doncs, és un dels exemples més bèsties, perquè és un dels llocs on més gent hi ha enterrada i, per tant, més gent... hi ha més desapareguts i els familiars encara no saben doncs, on va morir la seva família, els seus avis, els seus besavis, etc. I mon pare va anar allà doncs, a fer funcions tècniques doncs, d'allò d'intentar que les fosses no caiguessin i de donar una ajuda doncs, a les arqueòlogues que hi treballessin. I jo un dia mirant la televisió em vaig trobar amb de notícies, no? Que segurament doncs, pot ser una experiència molt semblant que poden tenir els nostres oients, i de cop estàvem parlant a la televisió d'un esdeveniment polític, d'alguna cosa doncs, que ara no recordo, però que sortien un parell de polítics dient que d'aquestes coses o d'aquell tema no calia parlar-ne perquè generava conflicte i generava tensió entre la ciutadania. No? Llavors, a mi això em va sobtar, no? Perquè vaig pensar per què decideixen determinats polítics de què cal parlar i de què no cal parlar? Sí? Per què, per exemple, la memòria històrica molt sovint se sent a dir, i vostès aquí a la taula segurament ho hauran sentit, no? Que millor no remoure-la, no? Millor allò que dèiem abans, no? Millor no fer-ne pols, perquè si en parlem això generarà conflicte i, per tant, doncs, la gent s'enfadarà i la gent doncs, es discutirà i les coses poden anar maldades. No? I aquí aquesta pregunta em va rondar al cap durant uns dies, no? que és molt fàcil, és la que feia abans. És per què? Qui decideix del que s'ha de parlar i del que no s'ha de parlar? Per què, de tant en tant, alguns polítics diuen que algunes coses creen conflicte i en canvi, d'altres no en creen? És a dir, hi ha una mena de Déu totpoderós a dalt que ens permet indicar doncs, de què podem parlar i de què no podem parlar. I a partir d'aquí doncs, vaig fer aquest esforç intel·lectual de reflexionar sobre doncs, el per què. No? El per què hi ha vegades que diem que algunes coses creen conflicte, com això que deien ara, no? De la Guerra Civil, del període de la repressió, que millor no parlar-ne, etcètera. I, en canvi, altres coses que sí que en podem parlar amb naturalitat. Sí. I, Toni, per tant, l'origen del llibre es basa en això.
Toni, perdona, t'agraeixo molt aquesta explicació perquè realment l'he trobada molt, molt paral·lel al que ha dit el Joan. Ara el Joan vol afegir una cosa.
No, que jo, per atzars del destí, aquest cap de setmana he estat a Bellvitge. I és un...
Bellvitge.
Perdoneu-me.
Sí, és diferent.
Estan una mica apartats, sí.
Sí, sí. No, Bellvitge. I realment és un museu vivent de les brutalitats dels horrors d'una guerra. I jo recomano una visita guiada en aquesta ciutat, Bellvitge,
està a la vora de Saragossa, no està lluny d'aquí.
I realment és un exemple de tot el que estàvem dient, no? Uh-huh. Encara està allà, viu.
Sí, sí, a mi m'agrada molt que fer aquesta referència perquè realment és el començament del llibre del politòleg Toni Rodon i, per tant, ara et demanaria que fossis breu perquè tenim fins ahir 40 només, perquè després hem de rebre, com ja hem comentat, el següent convidat. Jo ara entrem un moment a les eleccions del dia 12 perquè no podem obviar-les. Què té a veure la llei d'amnistia amb la situació que es viu aquí a la política catalana de conflicte o de polarització, com tu expliques?
Bé, és una bona pregunta. En principi, la resposta fàcil i ràpida, Teresa, és que no sabem els escenaris que passaran. No? Això és la més fàcil, potser la més honesta. Per què ho dic, això? Doncs perquè la idea principal, o una de les idees principals pels quals s'articula la llei d'amnistia, és aquesta idea doncs, que a la societat catalana hi ha hagut tensió, hi ha hagut doncs, un període de molt de debat polític, si volen, també de crispació, sobretot en el tema territorial, i que, per tant, diuen els seus promotors doncs cal reconduir les qüestions per la via política. Aquest és un dels objectius, en principi, de la llei d'amnistia, no? Que és tornar a canalitzar allò que no hauria d'haver sortit mai de la política, és a dir, no hauria d'haver entrat mai en situacions judicials, i tornar-ho a canalitzar a partir de la política. Veurem si això es produeix o no, perquè això sigui així, a més de la llei d'amnistia, l'endemà, diguéssim, hauríem de veure que es posen propostes sobre la taula d'una solució del conflicte territorial. I aquí és una mica on jo soc més escèptic, eh? Però aquesta és una mica la pregunta que em feies. En principi, la idea és això, calmar una mica les aigües per tirar endavant i passar una etapa diferent.
Tothom veia que la legislatura era gairebé morta, per tant, el president tenia poques opcions, no et sembla?
El president Aragonès, la referència.
Sí, sí, sí.
Sí. Bé, sí, aquí jo també, com a company de taula, a mi em va sorprendre la convocatòria electoral. Esperava que, perquè a més ho havia dit el president mateix, arribés fins al febrer del 2025, que és que, doncs, com més o menys els camps de sirena deien que es produiria les eleccions. Tot i que després del rebuig dels pressupostos la cosa doncs, es va anar esclarint. No? En el fons, aquí qui té capacitat per convocar les eleccions és el president, no ho pot fer ningú més, no? En tots els sistemes. Per tant, aquí el president deu haver ponderat que és millor convocar-les ara, pel seu partit sobretot, que no pas esperar-se doncs, després de l'estiu o al febrer del 2025. Totes les eleccions que s'avancen es fan sempre perquè qui governa pensa que les coses li aniran millor si les avança que no pas si s'espera.
I, Toni Rodon, per què el conflicte polític i la polarització estan aparcats en temes com la monarquia, per exemple?
Bona, és una molt bona pregunta, perquè és de fet la monarquia és un dels clars exemples del que em refereixo en el llibre, no? Perquè, en essència, en el que dic en l'assaig, que aviat espero que algun oient es compri, que sortirà a les llibreries, ve a dir doncs, que la polarització, el conflicte, molt sovint és un instrument de les elites polítiques per mantenir l'estatus quo, és a dir, per mantenir el poder. Molt sovint, aquells que decideixen què polaritza, és a dir, què provoca conflicte, què provoca crispació, són els que governen. I ho fan, sobretot, per no canviar l'estatus quo, és a dir, per mantenir allò que sempre ha sigut així. I en el cas de la monarquia es veu molt clarament, perquè un dels arguments per mantenir la monarquia, un d'ells, per desgràcia, si em permeten, hi ha molts, és que, bé, doncs, que millor tenir una monarquia imperfecta que no pas aventurar-nos amb un escenari en què hi hauria doncs, un sistema polític que vés a saber què provocaria. Clar, això és un joc de paraules i un joc conceptual, intel·lectual, fal·laç, i és el que intento argumentar en el meu llibre. Que, de fet, i aquí acabo, precisament quan mirem al llarg de la història els grans canvis socials, molts pocs d'ells no s'han aconseguit via conflicte. És a dir, el conflicte o la polarització, i aquí un matís, no estic dient que ens hem de matar pel carrer, evidentment, però el conflicte i la polarització sempre han estat a sobre de la taula a l'hora doncs, d'explicar els grans canvis socials. Sense conflicte no hi ha canvi social.
Deixa'm dir que l'editorial Peu de Mosca ens ha autoritzat a fer aquesta presentació avançada, i que sí que si la gent encara no té títols per comprar per Sant Jordi, com que això, aquest llibre sortirà la setmana que ve o la primera del mes següent, però ja amb la idea de Sant Jordi, que s'apuntin al títol Qui no vulgui pols, conflicte polític i polarització, de l'editorial Peu de Mosca, naturalment, Toni Rodon, il·lustracions de Joan Manuel Pérez. A mi m'agrada sempre dir l'il·lustrador i els editors, perquè darrere d'un llibre hi ha un esforç conjunt. Només una cosa, sí, només una cosa, Toni. Per exemple, el sufragi, hem parlat molt del sufragi femení, de tot el que ha fet el president Pedro Sánchez per que el feminisme estigui més a l'ordre del dia a Catalunya ara. Però quan parlem del sufragi masculí, és a dir, de quan els homes fa molts anys que en fi, que ha tingut sempre el poder de la social, això se n'ha parlat mai en aquests termes que tu planteges en el teu llibre com a una de les grans coses? Hem plantejat la monarquia. Ara aquesta altra, i ja està, perquè si no, no tindríem temps d'avançar.
Sí, n'hi ha molts,
Sí, tens molts exemples, sí.
Sí, és un intent per no avorrir gaire el lector. No sé si ho aconsegueixo, però... Però bé, en tot cas, la idea és que, doncs, com en el tema territorial, no? Fixin-se que un dels arguments habituals per estar en contra de la independència o de fer un referèndum a Catalunya és, ui, no, que la gent hi haurà conflicte, ui, que doncs, després ens discutirem, etcètera, etcètera. Això és un argument totalment fal·laç, perquè la política és conflicte, no? I és precisament el mateix que deien l'elit política abans de donar el sufragi femení, però també abans de donar el sufragi masculí. Si ho pensen vostès, imaginin-se que ara agafessin una màquina del temps i viatgessin doncs això, a la Suècia de finals del segle XIX, no? Jo no sé quina és la vostra riquesa aquí a la taula, però només podríem votar si tinguessin grans propietats, no? De fet, si tinguessin una gran propietat, el seu vot valdria per 3, no? Perquè hi havia una mena de vot ponderat. Clar, fixin-se que si com a persona o com a part de l'elit, rics, burgesos, que ha votat tota la vida, fa molta por donar, o pot fer molta por donar el vot a les classes populars, als obrers. Per què? Perquè quina és la idea? Doncs que les classes populars el primer que faran quan governin, que a més són moltes més que no pas els rics, què faran? Doncs m'expropiaran les terres, les nacionalitzaran, i en el pitjor dels casos poden venir i em poden tallar el cap, no? Com devia passar o com va passar a la Revolució Francesa o a tants altres llocs. Per tant, què feia l'elit sueca, però també l'alemanya, però també la Restauració Espanyola? Dir, ui, no podem donar el poder a les masses perquè això crea el caos, hi haurà conflicte, perdrem l'ordre i, per tant, no serà dolent per a tothom. Per tant, hi haurà polarització, no? I aquesta és una gran excusa, perquè en el fons, què passa? Doncs que es bloqueja el canvi social. Com va arribar el sufragi universal masculí, però també el femení? Quan, des de sota, des de les persones doncs, que reclamaven, es va apretar, es va pressionar, va haver-hi manifestacions, va haver-hi pressió des de sota, i l'elit se'n va adonar que, i és una mica cínica aquesta visió, però ho veiem al llarg de la història, que la manera de mantenir el poder era cedint. Sí? I, per tant, una forma de conservar era reformar per conservar o preservar. Això els britànics ho van tenir molt clar, no? Que per evitar la revolució gran o una revolució desastrosa, el millor era un petit canvi, no? Per anar acomodant aquestes preferències. Però aquestes preferències no van arribar sense tensió. És a dir, de nou, el sufragi femení, l'estat del benestar, que ara tots més o menys acceptem, el matrimoni homosexual, els grans canvis en igualtat de gènere, sense tensió política, sense un punt de polarització, no haurien arribat mai.
Sí, perdona, però llavors, seguint això que tu deies, com s'explica que la classe treballadora voti dretes? Si realment, lògicament, no estaran més protegits per l'esquerra. Com pot ser això? Com s'explica?
Ah, sí, però això és un altre, camp, una altra pregunta, que no té a veure tant amb la polarització, però, per sort, en ciència política tenim ja bastantes evidències de com la gent vota a l'extrema dreta i per què la gent vota a l'extrema dreta. Essencialment, i per fer-ho molt ràpid, hi ha dues explicacions. La primera d'elles és la clàssica explicació que podem resumir com els feixistes de tota la vida. No? És a dir, hi ha partits d'extrema dreta doncs, perquè hi ha votants d'extrema dreta. No? Aquesta seria la resposta automàtica més fàcil. És a dir, gent amb ideologia doncs, anti-immigració, amb ideologia anti-igualtat de gènere, és a dir, gent amb posicionats d'extrema dreta. Això, però, no són els més habituals. De fet, de cada 10 votants, 3, 2, 3, en alguns casos 4, actuarien d'aquesta manera. La resta de votants que voten a partits d'extrema dreta ho fan sobretot per una qüestió de protesta. És a dir, ells volen protestar perquè no els ha anat bé, perquè la política doncs, la veuen com una cosa agra, llunyana, perquè han perdut la feina, perquè la seva família ho passa malament, etc. Tot, per tot això, aleshores, la manera de protestar és votant a l'extrema dreta, que són, i això, per canalitzar el seu descontentament, la seva insatisfacció. Per tant, hi hauria una mica aquestes dues explicacions, que són generals, però que entenc que també apliquen doncs, al nostre cas català.
Gràcies, Pere, per aquesta sintonia, per aquesta ràfaga. Ara ens endinsem, Toni, a les europees. A veure, aquestes europees preveuen, com es deia en aquesta darrera pregunta que t'ha fet el Joan, que hi haurà un augment de l'extrema dreta. Com s'explica això, doncs? Que els joves, tu abans parlaves de la classe obrera, però que els joves també estiguin molt predisposats a votar a l'extrema dreta. I com t'imagines tu una Europa, unes institucions europees, amb no sé quants diputats d'extrema dreta, com es diu segons les enquestes?
Sí, això, bé, en primer lloc caldrà veure si passa, perquè no ho sabem, però efectivament ja tenim unes quantes enquestes que apunten a aquesta direcció. Això serà un gran tema i un gran repte, Teresa, sincerament no acabo de tenir doncs, tota la resposta en aquesta gran pregunta que em fas. Però aquí cal dir diverses coses. La primera és que les eleccions europees ja fa temps que tenen un problema. Com bé saben vostès i segurament saben els nostres oients, les eleccions europees són una mena de sui generis en el panorama electoral. Per què? Doncs perquè, per exemple, en el nostre cas, quan votem el 12 de maig al Parlament de Catalunya, votarem uns diputats i després els diputats doncs, votaran un president, el president de Catalunya. En el cas d'Europa no és ben bé així, perquè nosaltres votarem uns partits que després s'afegiran en grups polítics que es diuen europartits, i després aquests europartits acabaran donant una confiança a un president o presidenta de la Comissió que no és ben bé triada pel Parlament Europeu. No? Per tant, hi ha un problema de legitimitat fonamental que fa que molta gent ho vegi de forma estranya. Sí? Això el primer. I el segon, que està connectat amb el primer, és que sabem que les eleccions europees arrosseguen un altre problema, que és el que s'anomenen les eleccions de segon ordre. Què vol dir això? Doncs vol dir simplement que són eleccions que se'ls dona menys importància. Per què? Doncs perquè la gent no acaba de saber ben bé què és el que està votant. I això és un caldo de cultiu perquè la gent faci essencialment dues coses, que és, un, abstenir-se, sobretot, i ja veurem quina serà la participació a casa nostra, segurament molt, molt baixa, i dos, aquells que voten, doncs, fer un vot protesta molt gran. De fet, és un vot protesta que normalment no es fa pensant en els governs estatals, perdó, en els governs europeus, sinó que es fa en els governs estatals. Per exemple, el cas francès, doncs això es veu molt clar. Per tant, és un caldo de cultiu per l'extrema dreta. I veurem com es produeix, perquè com que el Parlament Europeu estarà molt fragmentat, jo dubto que l'extrema dreta pugui acabar de governar. Però bé, això ho veurem al juny, evidentment, encara és massa aviat.
Digues, Joan.
No, digues tu, digues, Teresa.
No, jo el que volia ara era ja adreçar-nos en el Toni Rodon amb un altre tema que serà clar en les eleccions europees. Aquest cap de setmana la ministra de Defensa, Margarita Robles, ens diu que ens hem d'armar fins a les dents perquè tenim ja una guerra a les portes. Què et semblen aquestes, no sé si l'has pogut llegir, però aquestes entrevistes que són... No sé si una mica exagerades, però hi ha altres maneres de referir-se al tema d'un conflicte que realment és així. El Putin ha guanyat a Rússia doncs, per aclamació, cosa que això no demostra que la societat russa sigui democràtica. I què et semblen entrevistes com aquestes i realment el tema de l'armament i que la senyora von der Leyen ha aconseguit mutualitzar o intentar fer un intent, encara no està clar, però un intent de mutualitzar les compres d'armament com va fer amb les mascaretes a la Covid i amb la...
Sí, amb les vacunes, sí. No, efectivament, aquestes, per mi aquestes declaracions potser responen a un parell de fets. No? El primer és que hi ha molts països de la Unió Europea que comparteixen frontera amb Rússia. Per tant, hi ha molts països que tenen, exerceixen certa pressió doncs, perquè la Unió Europea faci un pas més doncs, en la seva protecció vers això, l'enemic rus que diuen doncs, tots, molts d'aquests països. Això el primer. El segon és perquè la Unió Europea, ideològicament també, i això ho veus molt quan parles amb determinats membres de la Unió Europea, l'està creixent i el ser doncs, una organització, com deies abans, Teresa, molt important a nivell de legislació, etc., cada vegada intenta doncs, ser més important en diferents fronts. I un d'ells és precisament el militar i l'armamentístic. En el cas de la Unió Europea, i s'ha vist amb el conflicte a Ucraïna, però també amb molts altres conflictes menors anteriors, cada cop que hi ha hagut un conflicte d'aquesta naturalesa, com que la Unió Europea no té un exèrcit en si mateix, no? I l'exèrcit europeu és un dels grans temes que molt sovint ha estat sobre la taula, doncs no pot enviar, diguéssim, una força gran per aturar, en aquest cas, Rússia a Ucraïna. No? I això és una manera d'intentar fer passos cap a aquesta direcció. I, per últim, hi ha un tema molt ràpidament que estava connectat amb el que dèiem anterior, que és que, precisament, l'extrema dreta europea doncs, ha apretat molt en aquesta direcció, en intentar doncs, fer que la Unió Europea tingués més força militar. Per tant, això, von der Leyen, d'aquesta manera, doncs, llença doncs, com un missatge en el qual doncs, podria tenir fins i tot ressò electoral de cara a les eleccions que s'acosten.
Gràcies per introduir-nos en el tema de la guerra d'Ucraïna. Una pregunta només, una pregunta econòmica. L'economia de Rússia veiem que està resistint perfectament bé totes les sancions que Europa li ha fet fins ara. Fins i tot creix, perquè creix més que els països del G7. Davant aquest fracàs d'Europa, creus que això es pot dir un fracàs d'Europa? Tu que ets un politòleg, però... Les sancions no li han fet ni pessigolles al peu al senyor Putin.
Bé, jo d'economia no m'atreveixo a parlar perquè jo soc politòleg i no economista, però en tot cas, aquí a nivell polític hi ha un tema important, que és que la Unió Europea, doncs, pel que sembla, no s'ha atrevit a fer un pas més, que no només hauria estat el tema de les sancions econòmiques, sinó doncs, anar més a fons en altres tipus de sancions econòmiques, com podria ser sobretot la importació del gas i del petroli. Això i altres productes. Això entenc que sí que hauria tingut un impacte més important, però pel que veiem en les coalicions internes d'interessos i ideològiques que hi ha en el si de la Unió Europea, doncs això no s'ha produït, perquè no hi havia interès doncs, a tirar endavant per aquesta banda. Tenint sobretot en compte que fer aquest pas, que probablement potser hauria funcionat d'una altra manera, hauria comportat doncs, un prejudici econòmic gran per també moltes economies de la Unió Europea.
A mi m'agradaria parlar una mica de l'ampliació. Com la veus tu? És a dir, està previst que el 2030 ja hi hagi 35 països o no sé exactament quants de tots els que es volen afegir. Tu creus que l'estructura, com a politòleg que t'ho pregunto, l'estructura de les institucions aguantaran aquestes ampliacions tan fortes?
Gran pregunta. No, per desgràcia no tinc aquesta bola de vidre, però sí que en el fons, Teresa, com bé sap, perquè coneix l'Unió Europea per dins probablement molt millor que jo, en el fons quan parlem d'Unió Europea, parlem d'unions europees, que no es vulgui dir massa, no? Per què? Doncs perquè fixin-se que només que mirem els països, doncs hi ha alguns que tenen l'euro, alguns altres que no, alguns que se'ls aplica unes directives, altres que es poden escapar i tenen tractes especials, etc etc. Per tant, una mica que entrin aquests països més aviat, que són més aviat petits, com podria ser Albània o Macedònia, o qui sap, o fins i tot Sèrbia en el seu dia, no? Això potencialment l'impacte podria ser menor, tot i que dependrà una mica, evidentment, de com els integris. Tot i així, el problema de fons fonamental de legitimitat política hi seguirà sent, i que això va més enllà de qui entra, sinó que forma part de quina arquitectura institucional vol la Unió Europea per si mateixa. És a dir, com ho fem? Volem avançar cap als Estats Units d'Europa o ens quedem en aquest model híbrid que té alguns avantatges però també té alguns inconvenients?
Ja com jo era a Brussel·les ja ho dèiem, que la Unió Europea ha de decidir què vol ser quan sigui gran, perquè es va ampliant, però no està definint una arquitectura clara. Dir-vos que aquests 6 programes que farem abans d'acabar la temporada, en farem més, però 6 seran dedicats a Europa, a les eleccions europees, i que els farem amb la Fundació Catalunya Europa, que tu, Toni, te van premiar el llibre anterior, aquest que treus ara, aquest Sant Jordi, que és quan veus que el teu veí és diferent, que es diu així?
Sí, el teu veí és diferent, exacte.
Sí, sí. Fes-nos en una reflexió també per si algú vol comprar l'anterior.
Sí, a veure, l'anterior és més fàcil perquè no cal comprar-lo perquè és gratis. Per tant, només cal que vagin a la pàgina web i se'l poden descarregar. És més que un llibre, és un estudi.
La web, de la Fundació Catalunya Europa, diem, que és fundaciocatalunyaeuropa.net.
Efectivament, sí, poden anar allà i descarregar-se'l. Aquest és un llibre que bàsicament el que intenta mirar és el que se'n diu la relació entre la segregació i la cultura política. Què és la segregació? La segregació, en aquí s'entén, doncs, com el fet que quan nosaltres anem per l'espai geogràfic, pel territori, la gent que s'assembla a si mateixa, que pensa igual, que té unes actituds semblants, viu més a prop d'ella mateixa que no pas amb els que pensen diferent. És a dir, els oients que ens estan escoltant poden pensar en el següent. Els veïns que tinguin al meu barri pensen igual que jo o pensen diferent, no? Si pensen molt igual que tu, aleshores vol dir que estar vius en una mena de bombolla, no? I en l'estudi el que intento mirar és com aquestes bombolles, o no bombolles, que també podria ser, té un efecte doncs, en qüestions com la confiança política, l'interès per la política, etc.
Molt bé. Doncs ja dóna'ns un punt de vista, perquè així ja podrem rebre el nostre següent convidat, l'Òscar Monterde, en relació a les eleccions d'aquest cap de setmana de Rússia, la continuïtat d'aquesta guerra d'Ucraïna, de Rússia contra Ucraïna. Un parell de pinzellades per endinsar-nos ja a l'altra gran guerra que està vivint el món en aquests moments, el conflicte àrabo-israelià que el senyor Netanyahu ha despertat.
Bé, aquí potser una de les qüestions que es pot dir és les eleccions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Rússia, no?, que han comportat una gran majoria per Putin, que una mica dona la sensació que aquest conflicte s'enquistarà i que no té una solució immediata. Pel que sembla, doncs, no sembla que a nivell militar, i de nou la meva desconeixença al respecte, les coses doncs, hagin anat molt bé per Ucraïna, però també tampoc sembla que hagin anat bé per Rússia i, per tant, la qüestió doncs, sembla estabilitzada. La qual cosa és bona i dolenta per les dues parts, evidentment, sobretot dolenta en global, perquè una guerra no és mai bona. No? En tot cas, l'elecció de reelecció de Putin, que és una cosa que per cert fan tots els dictadors, això de fer eleccions és bastant habitual, de fet, fan més eleccions que no pas en democràcies, però això, si volen, podem parlar un altre dia. El que una mica indica és això, que no sembla doncs, que hi hagi hagut molt de cost a nivell intern rus i que, com a mínim, mig llarg, això, és a dir, la seva hegemonia va una mica per llarg, a mig llarg termini. Ho dic perquè una manera que el conflicte canviés és que Putin doncs, marxés, però no sembla doncs, que això hagi de ser un horitzó possible a curt termini.
Molt bé. D'acord, Toni Rodon, moltes gràcies per presentar-nos aquest llibre, que la gent compri per Sant Jordi, qui no vulgui pols, que vagi a l'era, com ens ha dit Toni Rodon. Gràcies per haver estat en el programa Cruïlla d'Europa i efectivament en parlarem en un altre moment, un cop ja s'hagin fet aquestes eleccions, aquesta temporada o la que ve. D'acord?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Toni.
Gràcies,
eh? Vinga. I ara anem a saludar en l'últim tram del programa per parlar de les eleccions europees a un altre dels grans temes, com he dit fa un moment, que és la guerra arabo-israeliana, és a dir, aquesta guerra que no estava adormida, perquè era, ara ens ho explicarà el nostre convidat, però que ens semblava que en fi, que no seria un tema tan prioritari. Ell és el nostre convidat, que ja ha estat una altra vegada en el programa nostre, és el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Òscar Monterde, que té un doctorat sobre el conflicte arabo-israelià. Bon dia, Òscar.
Hola, molt bon dia.
Hem parlat ara amb el Toni Rodon, estaves connectat, ens has escoltat una miqueta. Realment creus tu que els dos temes principals seran aquestes dues grans guerres a les eleccions europees?
Bueno, jo crec que, evidentment, la qüestió d'Ucraïna i la qüestió del paper de la Unió Europea tindrà una importància més destacada, però, sens dubte, no, el que està passant a Gaza també, no, obre també unes, o ha provocat també algunes divisions, no, en el si del pensament o no, de les accions entre els estats de la Unió Europea, que evidentment segurament també marcaran les agendes polítiques i electorals, no, de molts, no, d'aquesta campanya europea.
Òscar Monterde, no sé si el conflicte aquest arabo-israelià està enquistat, però fa molts anys que dura. Sé que és difícil que ens puguis resumir de què va tot això, però ens pots explicar l'origen perquè els nostres oients en tinguin una idea una mica més clara?
Sí, com dius, no és una tasca fàcil fer-ho breument. Estem parlant, no, la qüestió palestina, sobretot, que és del que parlem avui, del que succeeix avui a Gaza, i sense oblidar també, evidentment, el que passa a Cisjordània, és un dels conflictes no actiu de més llarga durada. Però jo crec que si volem entendre bé per què passa avui, no, hem de pensar que, en el fons, es tracta d'una qüestió que té els seus orígens, no, en una qüestió colonial. diguem que Israel i el que era el nostre moment, un moment sionista, han desenvolupat un projecte colonial d'ocupació que té sempre per objectiu, ha tingut sempre per objectiu, o mai han sigut tampoc renunciar a un objectiu que era aconseguir el màxim de territori amb el mínim de població palestina, no? Això ho vam veure molt clarament amb la creació de l'Estat d'Israel, no? Quan van ser expulsades, no? En el que la pròpia historiografia israeliana o la nova historiografia israeliana ha classificat, no?, com a neteja ètnica, no? Més de 750.000 persones en aquell moment van ser expulsades i, a més, s'ha negat sempre, no?, tot i que Nacions Unides ho estipula, el dret al seu retorn. A més, això va continuar, no?, l'any 67 amb una ocupació colonial de Gaza i Cisjordània, que es manté fins al dia d'avui, o fins i tot, no?, amb estratègies com les que les grans organitzacions de drets humans, no?, com Amnistia Internacional o Human Rights Watch, han qualificat, no?, de crims de persecució ja per dret, no?, amb aquesta idea d'anar arraconant, tancant la població palestina per aconseguir el màxim territori, no?, per l'Estat d'Israel, o per un Estat d'Israel que els diferents governs, no?, han entès com un Estat-nació ètnicament homogeni i una idea, no?, que només mitjançant la força podien naturalitzar la seva presència, no?, en el conjunt de la regió. De fet, l'operació, no?, militar i els bombardejos massius de la franja no són avui, no?, ho hem vist molt clarament, que no són una guerra contra Hamas, no?, ni Hamas ha estat vençut, ni s'han alliberat els hostatges, sinó que és una guerra contra la població palestina, no? De fet, aquests 75 anys d'història sempre han sigut, no?, un continu d'accions contra la població palestina. De fet, Gaza viu avui sota un procés, no?, de neteja ètnica, s'han buidat per als territoris, la majoria de la població avui ja es concentra només en el sud de la franja, i a més el propi, no?, Tribunal de Justícia Internacional n'ha vist clarament indicis de genocidi, i a més han demanat mesures per aplicar-les, que a més no s'han complert, no? És a dir, malgrat que la definició, ho sabem, del crim de genocidi és complexa, les evidències que s'estan veient, no?, aquesta intencionalitat i deshumanització per part de molts líders israelians, que de fet en molts sectors o part dels governs sempre han sigut, no?, un continu d'aquesta estratègia, es veu molt clarament, no?, semblaria que aquest crim de genocidi podria quedar prou demostrat, no? A més, l'impediment d'entrada d'ajuda humanitària a la franja, doncs, està portant una situació terrible, com que estem veient, doncs, infants i moltes persones, no?, que moren per inanició, i per tant que ens posen davant també d'un crim de guerra i un crim contra la humanitat que, a més, sense precedents, no?
Et puc preguntar com et vas assabentar tu de l'atac de Hamas i quina part hi ha, si t'atreviries a qualificar-ho, de terrorisme?
Jo me'n vaig enterar per les alertes al mòbil de mitjans de comunicació i d'alguns centres de recerca, i després de seguida, doncs, amb alguns missatges amb altres experts sobre la situació. Les definicions, com sempre, no, són
difícils, i tant.
Sobretot la de terrorisme, no, que és, no, ho veiem també en aquests dies amb la cosa de l'amnistia, no? És molt dir, cadascú pot fer les interpretacions que vulgui. L'atac de Hamas és un atac, no, és un atac terrible, que es contextualitza, no? No el podem descontextualitzar com si comencés el 7 d'octubre, sinó que és una cosa que comença no, molt anterior, aquell any, només per posar un exemple, aquell mateix any havien mort, no, havien estat assassinats, de fet, a Cisjordània, no, 250, més de 250 persones, i per tant, jo crec que també és una acció que fa Hamas, sobretot per reclamar o cridar l'atenció sobre l'estratègia d'Israel d'ignorar la qüestió palestina, i després d'un procés fallit també de Hamas d'intentar, doncs, obrir moltes negociacions o obrir no, la seva normalització política a la qüestió palestina, no? Des de les eleccions de 2006, on havien estat vetats per la comunitat internacional per poder governar Cisjordània, aquí les ales, sobretot, no, els braços armats de Hamas han anat agafant segurament, no, més força contra els braços polítics. I el 7 d'octubre s'enquadra una mica en aquesta situació. Evidentment, no, els atacs que fa contra la població civil es consideren o s'han de qualificar també de crims de guerra, és a dir, en qualsevol conflicte armat atacar la població civil, però a més no, són evidentment doncs, l'ús també del terror, doncs, podies no, doncs, estar altament no, dins les normes de la guerra, està altament qualificat. Estem parlant tampoc de que no és una guerra entre dos estats, no? Hamas no controla controla un petit territori, però que no té ni la capacitat, ni el control de les fronteres, ni en els conceptes clàssics de guerra. Per tant, estem parlant d'una guerra no entre iguals, sinó que, de fet, el propi dret internacional, això la relatora de Nacions Unides ho ha explicat molt bé, no? Com en un conflicte d'aquesta naturalesa, el dret a la resistència hi és, no? Evidentment, doncs, els que no creiem no, que amb les armes es pugui solucionar les coses, doncs, no, els atacs de Hamas eren una sortida. No?
Molt bé, Òscar. Europa vol, Europa està per, el senyor Borrell ho ha dit diverses vegades, la solució dels dos estats. Amb l'existència d'un estat palestí, és a dir, dels dos estats, s'acabaria el tema? Seria diferent?
Bé, bueno, a veure, això és la solució històrica, la que reconeix, doncs, no, de la que en principi doncs, van reconèixer o van acceptar no, els moviments palestins i que mai s'ha complert i que, a més, no, sobretot no, en el marc dels acords d'Oslo, doncs, més que avançar cap a aquesta situació, el que es va fer és deteriorar la realitat o les possibilitats d'aquesta situació. No? És a dir, quan s'havien de crear els dos estats és quan vam veure créixer més precisament el número d'assentaments no? en els, i de colònies dins dels territoris ocupats. A veure, la solució és l'àmpliament reconeguda per la comunitat internacional, tot i que jo crec que sempre hem viscut, o sigui, que si volem enfocar més aquesta situació, a lo millor hauríem de, més que només enfocar-la des d'aquest punt de vista territorial, també hauríem de tenir en compte la qüestió dels drets. No? Jo crec que hi ha tres elements fonamentals, dos claríssimament. Una és el final de l'ocupació. És impossible la construcció dels dos estats sense posar fi a l'ocupació i, per tant, la retirada de Cisjordània i Gaza i el que és com a mínim, no? I que aquests territoris que els propis palestins van acceptar no? Reconèixer com el seu estat, és a dir, ells renunciaven al 78% del que no? era la Palestina històrica, acceptant construir un estat en el seu 22% de la terra i, per tant, és en aquest... Però a canvi d'això no van rebre res, és a dir, a canvi d'això ni es va construir l'estat ni van tenir un reconeixement del seu estat. Per tant, jo crec que el principi de posar fi a l'ocupació és un no, dels elements fonamentals i la segona, que no ho podem deixar de banda perquè és una causa estructural del conflicte i de la situació que viuen els palestins, que és la qüestió del dret al retorn. Sense parlar de reconèixer el dret al retorn i de buscar una solució estipulada no, per la resolució 194 de Nacions Unides d'aquells no, de l'expulsió no, de centenars de milers de palestins que avui són no, més de gairebé 6 milions de palestins que viuen no, en condició de refugiats a Gaza, Cisjordània, però també al Líban, no, a Jordània o a Síria, se'ls ha de reconèixer aquest dret. Sense aquestes dues qüestions fonamentals, difícilment podrem parlar no, d'una solució viable, justa i duradera. No?
Ens queden només 3 minuts per acabar, Joan, si vols afegir alguna cosa.
No, en tot cas, preguntar què passaria si en Trump guanyés les eleccions, exacte, exacte, no? Canviaria una mica la situació o es mantindrà tot igual?
Bueno, aquí el que ens trobem és una cosa sorprenent, que Biden, de fet ha seguit o ha comprat l'agenda que ja havia iniciat Trump en el seu darrer mandat. Hem vist com retirava els fons de l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats palestins, que és l'única agència capaç de donar assistència humanitària a la població palestina. És la més articulada en el territori, és la que porta més anys treballant sobre el territori, per tant, l'única capaç de donar sortida a la crisi humanitària. No? De fet, no hem vist que revertís moltes de les, dels avenços que va ser Trump. Evidentment,
Òscar, ens queda un minut. Perdona.
Sí, evidentment, Trump, la situació encara pot anar a molt pitjor. No? És a dir, que Trump, l'aliança entre Trump i Netanyahu ens poden dibuixar un escenari que no només es concentrin a Gaza, sinó que, a més, posin en perill una escalada regional, sobretot entrant a Cisjordània, fins i tot estenent el conflicte molt més al Líban, no? I deixant un Netanyahu amb les mans lliures. Aquí el repte de la Unió Europea, si voleu per concloure, sí, és si serà capaç la Unió Europea de posar aquests límits, exigir i complir amb les obligacions també que el dret internacional ens posa davant dels atacs indiscriminats i d'aquests crims contra la humanitat que Israel està cometent a la Franja de Gaza.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Doncs sí, estem ben servits. Moltes gràcies, Òscar Monterde, per haver-nos fet aquesta anàlisi d'un tema que realment és molt complicat. Com ja hem dit, aquests darrers minuts seran per destacar la col·laboració que tindrem en aquests programes europeus de la Fundació Catalunya Europa. I la setmana vinent farem festa per necessitats de la ràdio. El dia 1 d'abril farem festa perquè és dilluns de Pasqua. Ens hi tornarem a trobar el dia 8 d'abril amb aquest programa que ha anunciat el Joan sobre la desbandada.
La desbandada, o la UIA.
O la UIA, exacte. Gràcies, Òscar Monterde, i gràcies als nostres oients per haver-nos escoltat.
Gràcies, siau.
Jo, que no esperava descobrir-te, rere el meu mirall. Tot, la teva olor i el teu somriure, el teu cabell, les teves mans. Jo, que no esperava descobrir-te, el meu món s'anava avall. Tot, les meves ganes de seguir-te, ja de sentir-me estrany. Rere aquest ball i dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. No deixava de mentir-me, creient que tot seria igual. Por de no provar, de no atrevir-me a ser allò que vaig somiar. Jo, que no esperava descobrir-te, quan el meu món s'anava avall. Tot, les meves ganes de seguir-te, ja de sentir-me estrany. Rere aquest ball i dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Les teves mans i els teus peus per caminar. Dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Dóna'm la teva veu. les mans. Dona'm la teva veu, les teves mans. Dona'm la teva veu, les teves mans. Jo esperava descobrir-te, però el món s'anava pas.
Ona Digital. Escolta'ns a l'hora que tu vulguis i des d'allà on siguis.
Baby, where it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know.
What you gonna do?
You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
Take it to the bank.
Maybe take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. Oh, I need a little more than just the usual. You should know. You should know. When you think you've done enough, then you love me harder. 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Then you love me harder. 'Cause you know I need that. Boy, if you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told ya. Boy, you got me on the edge and now I'm getting close. You should know. You should know. When you think you've done enough, then you love me harder. 'Cause you know I need that.
la camisa. Deprisa, deprisa, deprisa. Que no sea mañana, que no sea mañana.